Bon dilluns, són les 8. Comença el Supermatí.
Bon dia. Aquesta setmana arriba l'anticicló. Per tant, en general, aquesta setmana serà força tranquil·la.
Bon dia, és dilluns 16 de febrer del 2026. A Monells ha sortit el sol fa 17 minuts i estan ara a una temperatura de 7 graus. Us parla Joan Coll i això és el Supermatí, el programa matinal d'actualitat del Baix Empordà de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell i que també s'emet com sempre per Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. En el Supermatí d'avui us explicarem, entre altres temes, que la pluja obliga a ajornar la rua de carnaval de Sant Feliu de Guíxols fins al 20 de febrer, o que David Martín repetirà com a candidat de Junts per Palafrugell a les eleccions municipals del 2027, i també que Johnny Rogers guanya el 36è Palamós International Optimist Trophy. A més, a l'entrevista d'avui parlarem amb Josep Maria Font, president de l'Associació de la Sopa de Verges, que celebra demà dimarts el seu gran dia. I tal com en vam encetar la setmana passada, els dilluns toca repassar els resultats esportius més destacats del cap de setmana, com sempre, amb Oriol Bernà. Això però serà d'aquí a una estoneta. Abans fem un cop d'ull als principals titulars d'aquest matí de dilluns 16 de febrer del 2026, aquí al Baix Empordà. Ferran Castelló, bon dia.
Molt bon dia, Joan.
David Martín repetirà com a candidat de Junts per Palafrugell a les eleccions municipals del 2027.
L'Assemblea de Militants l'ha proclamat alcaldable aquest dijous passat. El candidat assegura que el projecte vol donar resposta als principals reptes del municipi amb la seguretat, la mobilitat i la neteja com a prioritats.
Maria Alzina, bon dia.
Hola, Joan, bon dia.
El projecte Walden 21, primer habitatge cooperatiu sènior impulsat per Sostre Cívic, entrarà en funcionament abans d'acabar l'any.
Les obres ja han superat prop de 2/3 d'execució i mantenen el calendari previst. La comunitat, formada per 40 persones, fa anys que treballa la convivència i l'organització col·lectiva. La previsió situa el final de l'obra entre el mes de maig i juny. Aquest marge permet preparar el trasllat amb seguretat.
I el 28 de febrer acaba el termini per sol·licitar la revisió gratuïta de la TDT, Ferran.
La mesura s'adreça als usuaris que tenen problemes de senyal derivats de la posada en marxa de les antenes de quarta i cinquena generació Palafrugell.
I Torroella de Montgrí aprova inicialment declarar la ermita de Santa Caterina com a bé cultural d'interès local. Berta.
La mesura crea un marc legal per protegir l'edifici, el patrimoni artístic que conserva i l'entorn natural del massís del Montgrí. L'Ajuntament vol reforçar així la preservació d'un dels espais patrimonials més rellevants al municipi i regular qualsevol intervenció futura amb criteris estrictes de conservació.
Parlem de carnaval perquè la pluja obliga a ajornar la rua de carnaval de Sant Feliu de Guíxols fins al 20 de febrer, Berta.
L'organització ha decidit ajornar la rua a causa de les males previsions meteorològiques i amb l'objectiu de garantir la seguretat de tots els participants i del públic assistent. Tot i això, el ball previst al Guíxols Arena es manté perquè se celebra un espai interior, però s'han suspès els autobusos llançadora que havien de facilitar l'accés al recinte.
I parlem també de Carnaval de Platja d'Aro perquè Mar i Muntanya i la Banda del Pati han estat les grans guanyadores de la gran rua de Carnaval d'aquí del municipi. Mariona.
Hola, bon dia.
Ara sí, Mariona.
Prop de 70 colles i més de 5.000 figurants han participat en una desfilada multitudinària, seguida per desenes de milers de persones als carrers del municipi.
I els preus han baixat 3 dècimes al gener a les comarques gironines arran de les rebaixes.
La inflació interanual se situa al 2%, mentre que la factura de l'aigua s'encareix i la llum, el gas i els carburants són lleugerament més barats que fa un any.
I la nova instal·lació del Museu de Can Màrio a Palafrugell és un homenatge als treballadors humils del camp, Maria.
Ho ha explicat el director artístic de la Fundació Vilacases, Bernat Puigdollers, en una entrevista al Supermatí. També ha remarcat la inspiració de Forcada en construccions populars i tècniques tradicionals. La instal·lació es construeix amb materials trobats, com fustes, cables, fils i tensors, i ocupa totalment l'espai, creant un diàleg viu amb l'arquitectura de la sala.
I Johnny Rogers guanya el 36è Palamós International Optimist Trophy, Maria.
La competició de Palamós s'ha resolt amb 6 proves en 2 dies després de 2 jornades sense regata per la meteorologia i per un avís enviat per la Generalitat. El basc Nicolás Bastard, espanyol, ha quedat 5è.
I fins aquí els titulars més destacats d'avui aquí al Baix Empordà, però més enllà de la nostra comarca també passen coses. I comencem parlant de que els metges apugen el to avui en el primer dia de vaga d'aquesta setmana. Dilluns 16 avui mateix i divendres 20 hi ha convocada una vaga de metges a Catalunya i en l'àmbit estatal la convocatòria de l'aturada és per tota una setmana cada mes de forma indefinida fins a l'estiu. Salvador Illa torna avui a la feina un mes després de ser hospitalitzat. El president farà una declaració institucional aquest matí des del Palau de la Generalitat i recuperarà l'agenda habitual progressivament. I detenen un conductor d'un Audi que circulava a 233 km per hora per la N260 a l'Alt Empordà. Anava a aquesta velocitat en un tram limitat a 90 km per hora a l'altura de Navata i el van detenir a Borrassà. Yolanda Díaz i els sindicats firmen avui l'acord del salari mínim interprofessional amb la presència de Pedro Sánchez. L'acord preveu una pujada de 37 euros mensuals i deixarà el salari mínim en 1.221 euros en 14 pagues. I en plana internacional, Israel obre el procés per registrar terres a la Cisjordània ocupada i posar-les a nom de l'Estat. L'ANP denuncia que és una annexió de facto de gran part del territori i una amenaça a la seguretat i l'estabilitat que viola el dret internacional. I en esports, el Girona rep aquest dilluns un Barça tocat després de la golejada rebuda a la Copa. Tot i que els blaugranes segueixen sent favorits, el conjunt de Mitchell espera donar la sorpresa i que els 3 punts quedin a Montilivi, reafirmant així el bon moment que viu l'equip en aquest inici de 2026. Un partit que podeu seguir, com tots els partits del Girona, aquí a Ràdio Capital. I un cop repassats els titulars més destacats d'aquest matí de dilluns 16 de febrer, és moment de donar un cop d'ull a la previsió del temps. Una previsió del temps que, com sempre, ens porta Isaac Vila. Bon dia.
Bon dia, com anem?
Va prou bé, de dilluns aquí i parlant de dilluns, què ens espera per aquesta setmana i per aquest començament de setmana més concretament?
Aquesta setmana arriba l'anticicló, el Baix Empordà ja s'acaba en aquest pas d'aquestes borrasques actives, però avui dilluns encara esperem a un cel variable, i és que ens passa una petita cua de front, res esquifida, que ens portarà a aquesta variabilitat, encara amb aquests núvols que aniran alts, que aniran alternant entre, amb estones de sol, una temperatura que ara mateix comença, si fa no fa, semblant, fresca al matí, estem al voltant de 6, 7, 8 graus de temperatura aquí al Baix Empordà, però esperem que de cara la nit, la propera tarda i nit, sí que els núvols puguin ser abundants i podrien deixar algun petit ruixat, sobretot al nord, a la plana del Baix Ter, del Cap de Begur per Mont. Al sud de la comarca ja no esperem pluja avui dilluns. Mar ben tranquil i esperem un temps tranquil aquesta setmana. Potser el proper front, amb una mica més de vent, arribaria dijous.
Doncs temps tranquil, el que ens espera aquesta setmana, que ens anarà actualitzant, com sempre, Isaac Vilà, amb la previsió del temps. Nosaltres, quan són gairebé les 8 i 10 minuts d'aquest matí, farem una petita pausa per després donar pas a l'entrevista d'aquest matí de dilluns amb Josep Maria Font, president de l'Associació de la Sopa de Verges, que celebra demà la seva gran sopa, el seu gran dia. I també acabarem el matí amb el repàs als principals titulars i esportius més destacats del cap de setmana després de l'informatiu. Això serà d'aquí a una estoneta. Abans fem una petita pausa, de seguida hi tornem. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one goal, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shot of life that shows the way.
Supermatí. Voleu conèixer un projecte educatiu diferent de tot el que heu vist fins ara? Veniu a la jornada de portes obertes Montessori Palau Montgrí el diumenge 22 de febrer a partir de les 10 del matí i fins la 1 de la tarda. Una oportunitat única per veure com són les aules Montessori de 0 a 6 anys, els materials i el mètode que promou la iniciativa, l'autonomia i la creativitat. Inscripcions a montessoripalaumontgrí.com.
És Carnaval a Òptica Gràcia de Platja d'Aro i Palafrugell. Descobreix la nostra selecció de lents de fantasia. Canvia la teva imatge de forma sorprenent. Deixa't assessorar per al nostre equip. Vine a Òptica Gràcia, a Platja d'Aro i Palafrugell i posa't lents de fantasia per aquest Carnaval.
Demana-les també online a opticagracia.com i segueix Òptica Gràcia a les xarxes socials.
Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
Ens tremolen les cames. Tenim suor freda. Però tenim esperança. Dilluns, 16 de febrer a les 9 del vespre. Girona, Barça. Escolta la transmissió de dia de partit des de mitja hora abans amb la narració d'en Raül Muixac i la Carla Saló i els comentaris de tota la camarilla de col·laboradors habituals. Aquest partit no pots dubtar ni pots tenir el cor dividit. Som-hi, Girona, dia de partit, amb el suport de GCT+.
A GCT Plus connectem talent, servei i solucions perquè empreses i persones avancin. Des de serveis d'ETT, selecció de personal i consultoria, fins a formació especialitzada. I amb els nostres serveis industrials com la neteja, l'outsourcing, l'eficiència energètica o la roba de treball, t'acompanyem en cada pas del teu projecte. A Girona, GCT Plus és el teu partner de confiança. Truca al 972 21 32 23. GCT Plus. Sumem talent. Creem oportunitats.
Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
més econòmic del que et penses
i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
del nostre web,
de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova. Ràdio
Capital. Falta un minut per un quart de nou d'aquest matí de dilluns. I és moment ara per escoltar el comentari d'opinió que avui ens porta Maria Àngela Vilallonga.
Dolors Condom, centenari. Maria Àngela Vilallonga. Ben trobats, oients de Ràdio Capital. Dolors Condom va ser l'estimada professora de llatí de centenars d'estudiants, entre els quals tinc la sort de comptar-me. Va néixer a Palamós el dia 4 de març de 1926, de manera que aquest any commemorem el centenari del seu naixement. I també 10 anys de la seva mort, que va tenir lloc a Girona la matinada del dia 5 de març de 2016. poques hores després d'haver celebrat els seus 90 anys de vida. Va estudiar a les Carmelites de Palamós i, també un mes de març, el de 1935, al desaparegut Teatre Carme de Palamós, Dolors Condom va fer de Ketty a l'obra El misteriós Jimmy Sanson, de Pau Armstrong. Tenia 9 anys. Mercè Rodoreda també havia fet de Ketty al Teatre Torrent de les Flors de Barcelona, el mes de març de 1913, quan tenia 5 anys. Ho descriu el conte El bany. La professora, que havia llegit el conte, m'explicava que recordava perfectament l'escena de la caixa forta d'on l'havien de treure mig morta. Dolors Condom va fer el batxillerat a l'Institut Vell de Girona, ara Vicenç Vives, del qual més endavant va ser catedràtica de llatí fins a la seva jubilació l'any 1991. S'havia llicenciat en Filosofia i Lletres a la Universitat de Barcelona. L'escriptora Maria Àngels Anglada, vigatana de naixement i figuerenca d'adopció, i el seu marit, l'empordanès Jordi Geli, van ser companys seus de curs i amics estrets tota la vida. En acabar la carrera, va exercir la docència als instituts d'ensenyament secundari de Requena, Tarragona i Figueres. Va ser la professora de llatí del Col·legi Universitari de Girona des de la seva creació l'any 1969 fins a 1974, any que en va passar el relleu. Dolors Condom va dedicar la seva vida a l'estudi i a la docència de la llengua i la literatura llatines i a difondre els valors dels clàssics des de les aules, a través de les seves obres i a través del seu compromís ciutadà, llarg i intens. Ho va fer amb dolcesa i mesura, lucidesa i tenacitat, i fidelitats. La professora Dolors Condom va rebre la medalla al treball Francesc Macià de la Generalitat de Catalunya, el Premi Individual Mestre 68 per la seva llarga i fecunda dedicació a la docència del llatí, la distinció Atenea Persones de l'Ajuntament de Girona el mateix any que Modest Prats, un altre empordanès estimat i enyorat, i l'homenatge de la Societat Espanyola d'Estudis Clàssics. El 6 de març la recordarem a la Casa de Cultura de Girona, amb una sessió en honor seu i una exposició que es podrà visitar durant un mes. I sou ben convidats.
Doncs moltíssimes gràcies, Maria Àngela, per aquest comentari, per reivindicar una de les tantes figures tan importants per la cultura catalana i empordanesa. Moltes gràcies a nosaltres. Quan són les 8 i 17 minuts d'aquest matí de dilluns, donem pas a l'entrevista. Demà dimarts, 17 de febrer, Verges acull una nova edició de la Sopa de Verges, un d'aquells dies marcats en vermell en el calendari del municipi, que és una tradició ancestral del poble baixempordanès i que serveix també per acomiadar el carnaval. I per parlar-ne una mica i saber-ne una mica més sobre aquesta tradició, ja ens acompanya en directe Josep Maria Font, president de l'Associació de la Sopa de Verges. Josep Maria, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal? Moltes gràcies per convidar-me en aquesta entrevista.
A veure, què teniu preparat per demà? Explica'm una mica quines activitats, quins són els horaris, què teniu?
Bueno, doncs mira, demà tenim preparat. Comencem aquesta tarda ja a preparar la plaça, muntar tot el que serà la sorra per fer els focs, preparar els tres peus, preparar una mica tots els ingredients que van a la sopa, i demà començarem a les 6 del matí a encendre el foc. Després, a partir de les 9, 9 i mitja, fem un esmorzar popular. Farem un ball el ball de 10 que feien abans, però no fem el ball de 10, sinó que és un ball per als infants, un festival infantil, i a la una, a les 2 del migdia, repartirem la sopa, la tradicional sopa de Carnaval de Verges.
Perquè per aquí, si hi ha algú que està escoltant aquesta entrevista i no en té ni idea del que és això, com li explicaries?
Bueno, jo li explicaria que és una festa tradicional, que nosaltres tenim el document més antic que tenim d'això data entre el 1348 i el 1402, o sigui que és una festa centenària, no? Llavors jo crec que són festes que s'han de conservar, i a partir d'aquí doncs li explicaria que és una escudella tradicional, que diu la història que abans els feudals doncs repartien un dia l'any a la gent pobra del poble, els convidaven a dinar un dia, i se segueix la tradició aquesta. Vull dir, és una festa que l'àpat és gratuït, i a partir d'aquí està convidat tothom qui vulgui venir.
Has comentat que és, podríem dir, una escudella, però sap ben bé quins ingredients porta la sopa de verges? Hi ha una recepta tancada? Cada any es posen algunes coses diferents? O...
No, hi ha una recepta tancada. Mira, hi ha els ingredients que porta, un ingredient molt tradicional de la sopa o de l'escudella, és el sagí, ceba, ossos de pernil, cigrons, mongetes, gorgil, gallina, costelló de vedella, costelló de porc, xai, patates, arròs, fideus, sal, pebre vermell i una mica de pebre negre, i aigua, i a bullir.
Veig que tu saps de memòria, són uns quants anys, no?, de fer sopa.
Sí, home, ja fa molts anys, ja fa molts anys que estem aquí.
Perquè, parlant de l'associació, vosaltres quants anys fa que us heu fundat com a associació de la sopa de verges?
Pues ara, exactament no t'ho puc dir quants anys fa, perquè no, jo no ho sé, jo sóc president fa 4 anys, però vull dir, ser president tampoc vol dir res, eh? Vull dir, som una associació que tots som iguals, el que passa que de cares a fundar l'associació hi ha un president, un tesorer, un secretari, però vull dir, allà tots som iguals. Vull dir, ara que està feta l'associació com a tal, com a associació, igual fa 10-15 anys, no crec que faci més. Però, bueno, que la sopa de verges existeix com a associació, sense ser legalitzada o, diguem, legalitzada, o amb estatuts, fa des del 1300.
I quantes persones sou actualment a l'associació?
Uns 30, entre 30 i 40.
I com us organitzeu? Durant l'any feu algunes altres coses? Us marqueu només en aquest dia?
Sí, l'associació de la sopa de Verges fa totes les activitats culinàries que hi ha a Verges, o sigui, per el dilluns de Pasqua fem l'arròs de la processó, el fa l'associació de la sopa, ara el dia 1 també farem la muntada del tablado per fer la processó, que també fem un àpat. Els àpats de la gent gran, tots aquests àpats els fem a l'associació de la sopa, col·laboren tots.
Tornem a parlar de la sopa, diguem-ne. Aquest any quantes racions heu preparat? Quantes racions preveieu?
Doncs mira, aquest any farem 30 perols d'uns 70 litres cada un, són 7 per 3, 21, són 2.100 litres, i d'aquests 2.100 litres hem de comptar que hi haurà entre unes 4.000 i 5.000 racions, totes el 99% de les racions menjades a la plaça.
El 99%, eh?
Sí, sí. Nosaltres, la tradició és menjar-t'ho a la plaça, això sí. No, hi ha alguns pobles que van allà, s'ho emporten, ho mengen a casa, nosaltres no. Nosaltres la gent munta la seva taula a la plaça, o a peu dret, o sentats a terra, i s'ho mengen tot a la plaça.
Hi ha anys que sobre sopa o sempre s'acaba?
Sempre s'acaba. No sobra mai.
I us heu posat algun límit? Deu, no, hem de, podem fer fins aquí, el que comentaves ara, dels 2.100 metres.
No, un límit és aquest. Vull dir, hi ha espai per fer-ne més, ja no en tenim més. Vull dir que no, jo crec que més que això ja no sé, jo crec que no ho farem.
De fet, altres indres de les comarques gironines es fan tradicions, podríem dir, una mica similars, com pot ser, per exemple, el ranxo de Vidreres. Vindria a ser més o menys el mateix o és diferent?
Bueno, el ranxo de Vidreres, el ranxo de Campmany, l'arròs d'Albons, tots estem dintre de l'AFERS. L'AFERS és l'Associació de Sopes Històriques de Catalunya. Més o menys tot és el mateix.
La gent jove del poble també ve, li interessa aquest tema de la sopa de verges? O és una cosa com més per gent ja adulta o més major?
Que vols dir, a l'hora de menjar-la o a l'hora d'estar en l'activitat?
De participar, de menjar també, estar involucrat dins d'aquesta festa.
Jo crec que és una festa del poble que s'implica tothom. Sí que és veritat que els més joves els costa una mica més entrar, però ja van entrant. Perquè vull dir, ara és una festa del poble. La festa del poble de Verges ens impliquem tots.
La gent que sent verges, evidentment, ho relaciona molt ràpidament amb la dansa de la mort, com no pot ser d'una altra manera. Clar, la dansa de la mort, hi ha molta gent que ve d'altres municipis, d'altres pobles, d'altres interès, no només de la comarca, sinó també de comarques gironines o fins i tot del país de Catalunya. A la sopa de Verges, considereu que és com una festa més pròpia del poble, que és la gent del poble que qui s'ho fa, més que no la processó de la dansa de Verges, o són una mica similars?
Podria definir una mica el sentiment, jo penso el sentiment, crec que és del poble de Verges, és que la festa de la sopa, el poble la disfruta, el poble la disfruta ell més, i la processó la fem per als altres, que també ho disfrutem, però la processó la fem, la sopa la disfrutem. Però són dues festes molt i molt i molt importants de Verges, pràcticament que jo les posaria a dintre del mateix sac.
Així tot, ve gent d'altres pobles per provar la sopa de Verges? O...
Sí, hi havia gent d'altres pobles, sí, lògicament a Verges. Només som 1.200 habitants i repartim 4.000 i 5.000 racions, vol dir que ve gent de fora.
Home, sí, si no, quedaríeu bastant empatxats de sopa, evidentment.
Sí, si no, ens quedaria sopa per tot l'any.
Sí, sí. I què us diu? La gent que coneix de nou aquesta tradició o la gent de fora, què us diu a vosaltres d'aquesta sopa?
Bueno, ens diu que és molt bona, que els agrada molt i que està molt bé i que és un aliment bastant contundent, sí que és veritat, bueno, i és un aliment típic d'ara d'hivern, no, la gent marxa contenta.
Així tot, crec que va ser ahir que ja vau fer alguns actes sobre al voltant d'aquesta sopa, no?
Bueno, vam començar a fer actes al voltant de la sopa ja fa dues setmanes enrere, que vam anar a fer la llenya per poder cremar, per poder fer el foc, per fer la bullida de la sopa. Fa dues setmanes vam anar a Bosch a fer la llenya. Ahir vam fer la passada pel poble per recollir els ingredients, que abans de recollir ingredients, ara és més, la gent col·labora més amb metàl·lic, amb diners, no?, per poder pagar els ingredients que ens falten. I sí, ahir vam començar. Avui també, ja t'he dit, avui a la tarda també hem quedat tota la tarda per anar preparant la plaça i per pelar les patates, posar els cigrons en remull, les mongetes en remull i tot el que s'hagi de fer per tenir-ho demà preparat a les 6 del matí, encendre els focs i demà sí que hi ha gas al perol i fins que s'acabi, i intentar que ens sortirem bona perquè la gent doncs estigui content.
Perquè ho mig comentaves ara, els ingredients, l'aliment, diguem-ne, com ho feu? La gent que hi participa us paga uns donacions en metàl·lic perquè ho pugueu anar a comprar vosaltres? Ho assumeix tot l'associació? L'Ajuntament hi té res a veure? Com funciona tot això?
Col·labora tot el poble, l'Ajuntament, l'associació i la gent del poble. Tothom col·labora aquí. Sempre és la voluntat, no? O sigui, l'Ajuntament, lògicament, l'Ajuntament és qui col·labora més amb aquesta festa, però l'associació també hi col·labora moltíssim, perquè l'associació, lògicament, fem l'àpat, intentem fer una rifa, intentem fer coses per poder assumir tots els costos, perquè cada vegada el producte, per desgràcia, és més car, i cada vegada costa molt més fer 30 perols de sopa, però col·labora tot el poble. Tota col·laboració, per petita que sigui, és benvinguda.
Però abans la gent acostumava a donar més menjar que no donacions de diners?
Sí, suposo, perquè abans també Verges era un poble agrícola del 100%, no? I ara l'agricultura, per desgràcia, doncs està quedant a quatre pagesos de Verges, si és que hi són, que no sé si són quatre pagesos, i llavors, lògicament, no hi ha tant de producte com hi havia abans. Abans cada casa tenia camps, tenia horts, tenia de tot. I abans es feia, sí que abans la sopa es feia amb el producte que es recollia de cada casa. Ara el producte es fa, ho comprem tot, pràcticament.
Hi ha el perill que la sopa de Verges acabi no sent sostenible econòmicament, pel que comentaves ara de la pujada de preus del menjar i de més, que s'hagi d'arribar, Déu no ho vulgui, que s'hagi d'arribar a suspendre la sopa de Verges perquè econòmicament no és viable fer-la?
Jo crec que no. Arribar a suspendre-la, no. No. Jo crec que serà viable sempre, amb més o menys quantitat, però serà viable sempre.
Doncs Josep Maria Font, president de l'Associació de la Sopa de Verges, no sé si vol afegir un últim missatge per la gent que ens està escoltant, que vulgui assistir demà a veure aquesta sopa de Verges i, sobretot, a provar la sopa.
Jo crec que, bueno, que moltes gràcies a vosaltres per haver-nos convidat en aquesta entrevista, que la gent sàpiga que demà tothom que vulgui venir a Verges està convidat a Verges. Sí que és veritat que ens interessa molt i molt i molt i molt que la gent vingui amb un plat, que no vingui amb una olla, que no vingui amb una cassola, perquè només servirem plats de sopa, perquè volem donar sopa a tothom.
Doncs ja ho sabeu, si voleu provar un bon plat de sopa, sobretot plat, repetim, no cassoles ni olles, demà a Verges a provar la tradicional i ancestral sopa de Verges. Josep Maria, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé, bon dia.
Adéu, bon dia.
I nosaltres, quan són 2:15 de 9 d'aquest matí de dilluns, donem pas a l'informatiu. Començant la part més informativa d'aquest supermatí de dilluns, primer supermatí d'aquesta setmana, explicant-vos que David Martín serà el candidat de Junts per Palafrugell a les eleccions municipals de l'any vinent, del 2027. L'assemblea de militants del partit l'ha proclamat alcaldable aquest dijous al vespre i Martín ha assegurat que encapçala un projecte per avançar amb força i donar resposta als principals reptes del municipi. Entre les prioritats ha de situar la seguretat, la mobilitat i també la neteja. Ferran Castelló.
El candidat ha criticat l'acció del govern municipal format pel Partit dels Socialistes de Catalunya i Som Gent del Poble. Segons ha afirmat, l'executiu no ha estat capaç de donar resposta a les necessitats de Palafrugell i en alguns àmbits considera que la situació ha empitjorat. Martín ha defensat que el projecte de Junts ha demostrat capacitat de gestió, rigor i solvència durant els darrers anys. També ha avançat que la candidatura es presentarà amb un equip de persones compromeses i amb la voluntat de treballar amb determinació pel municipi.
I el projecte Walden 21, primer habitatge cooperatiu sènior impulsat per Sostre Cívic, entrarà en funcionament abans d'acabar l'any. Les obres ja han superat prop de 2/3 d'execució i mantenen el calendari previst. La comunitat, formada per 40 persones, fa anys que treballa la convivència i l'organització col·lectiva. La previsió situa el final d'obra entre maig i juny i aquest marge permet preparar el trasllat amb seguretat. Maria Alzina.
Walden 21 és el primer habitatge cooperatiu sènior impulsat per Sostre Cívic a Catalunya. El model aposta per l'autogestió i el suport mutu. També garanteix estabilitat residencial a llarg termini. El projecte ofereix una alternativa al mercat immobiliari convencional. Les sòcies participen en totes les fases del projecte i és que intervenen en la definició d'espais i en el seguiment de les obres. Aquesta implicació reforça les decisions col·lectives i adapta el projecte a les necessitats reals del grup. A més, es treballa de manera coordinada amb l'equip tècnic i amb la constructora. Aquesta coordinació permet aplicar criteris de qualitat i sostenibilitat. El grup ha fet dues visites a l'obra durant l'any. Les visites han permès veure com l'edifici pren forma i reforça aquesta il·lusió compartida. La comunitat ja està plenament configurada i és que el projecte compta amb 31 unitats de convivència i 40 persones. El grup està complet en aquests moments. Hi ha una persona en llista d'espera i 5 més en procés de coneixença. La comunitat fa anys que construeix vincles i acords. El projecte ha definit la visió i l'ideari compartits durant aquest darrer any i aquest treball facilita una convivència sòlida des del primer dia. En els pròxims mesos es reprendrà l'acompanyament comunitari amb l'entitat Fil a l'Agulla. Aquesta etapa coincidirà amb la preparació de l'entrada a viure. Walden 21 vol demostrar que es pot envellir amb autonomia i suport mutu dins un entorn estable i també cooperatiu.
El termini per sol·licitar la revisió gratuïta de la televisió digital terrestre acaba el 28 de febrer. La mesura s'adreça als usuaris que tenen problemes de senyal derivats de la posada en marxa de les antenes de quarta i cinquena generació a Palafrugell. Ferran Castelló.
En els darrers mesos, alguns usuaris han detectat pèrdua de canals, talls d'imatge o dificultats de recepció. Els problemes poden estar relacionats amb les noves emissions mòbils. Les actuacions les gestiona l'entitat Lliga 700 dins del procediment regulat pel Ministeri d'Assumptes Econòmics i de Transformació Digital. El servei és gratuït per als usuaris afectats. Per demanar la revisió cal trucar al telèfon 900-83-39-99.
Torroella de Montgrí aprova inicialment declarar l'ermita de Santa Caterina com a bé cultural d'interès local, una mesura que vol reforçar la protecció jurídica d'un dels espais patrimonials més rellevants del municipi i garantir la preservació del seu valor històric, artístic i paisatgístic al massís del Montgrí. Berta.
La declaració com a bé cultural d'interès local estableix un marc normatiu específic que regularà qualsevol actuació sobre l'edifici, els béns artístics que conté i el seu entorn natural immediat. L'objectiu és garantir una protecció integral que eviti alteracions que puguin afectar-ne el valor patrimonial i paisatgístic. L'ermita conserva elements destacats del barroc català, tant en l'estructura arquitectònica com en el conjunt decoratiu interior. El retaule major i les pintures murals del segle XVIII constitueixen un patrimoni artístic singular al Baix Empordà que reforça la rellevància històrica de l'espai. A més del seu valor cultural, l'ermita és un referent identitari per al municipi. La continuïtat dels aplecs i celebracions al llarg dels segles ha consolidat un fort vincle amb la ciutadania. El consistori defensa que aquesta protecció permetrà projectar el conjunt cap al futur amb una gestió respectuosa amb el seu llegat.
I parlem ara del Carnaval, perquè la pluja obliga a ajornar la rua de Carnaval de Sant Feliu de Guíxols fins al 20 de febrer, després que les previsions anuncien ruixats intensos durant l'horari de... van anunciar ruixats intensos durant l'horari de la desfilada i que l'organització considera que no es poden garantir les condicions de seguretat, Berta.
Segons han explicat els organitzadors, aquest escenari impedeix garantir la seguretat tant dels participants com del públic assistent. La pluja continuada també ha dificultat els preparatius previs, amb problemes en el desplaçament de carrosses i afectacions en decorats i vestuari de diverses colles, algunes de les quals ja havien renunciat a sortir. En canvi, el ball previst al Guíxols Arena es manté, ja que se celebra en un espai interior. El ball del Tongo començarà a 11:45 de la nit amb la DJ Dolça i el grup Wassa Corporation. Tot i això, s'han suspès els autobusos llançadora gratuïts previstos per facilitar l'accés al recinte. La decisió s'ha pres conjuntament entre l'Associació de Festes Ganxones, la Federació de Colles de Carnaval i l'Ajuntament, que informaran pròximament dels nous detalls de la rua jornada.
I anem de Sant Feliu de Guíxols fins a Platja d'Aro, perquè Mar i Muntanya i la Banda del Pati han estat les grans protagonistes de la gran rua de Carnaval del municipi. La desfilada s'ha celebrat aquest dissabte a la tarda amb la participació de 68 colles i més de 5.000 figurants. Desenes de milers de persones han seguit el recorregut, que han omplert els carrers de color, música i coreografies espectaculars. Mariona.
A la categoria de carrossa gran, Mar i Muntanya de Santa Cristina d'Aro ha aconseguit el primer premi. També ha guanyat el guardó a la millor disfressa. La carnavalesca i la santjonenca han completat el podi. Pel que fa a la categoria de carrossa petita, el primer premi ha estat per la Banda del Pati. La colla també ha liderat la classificació en la categoria de colles locals. Els escarrilats i els grillats, per altra banda, han ocupat les següents posicions. A la categoria de comparsa, el primer premi ha estat per la quarta Paret d'Olot. Els emmascarats han quedat en segona posició i d'aquí d'allà ha estat la tercera. El lliurament de premis s'ha fet al vespre al Palau d'Esports i Congressos durant el Ball del Carnaval. En total, l'organització ha repartit prop de 11.000 euros en premis. El Carnaval de Platja d'Aro reafirma el municipi com un dels principals referents del Carnaval de Costa Brava.
I els preus han baixat 3 dècimes aquest gener a les comarques gironines, impulsats per les rebaixes i la temporada baixa turística. Segons les dades de l'índex de preus del consum, la inflació interanual se situa al 2%. Mariona.
La reducció dels preus s'explica sobretot per l'abaratiment de la roba i el calçat, que han baixat més d'un 11%, i dels paquets turístics, que s'han reduït més d'un 12%. També han disminuït els preus del transport de passatgers, els allotjaments i alguns productes per la llar. En canvi, la factura de l'aigua s'ha encarit un 9,5% aquest gener. En comparació amb fa un any, l'increment supera l'11%. També han pujat lleugerament els aliments, amb un augment del 0,4% durant el mes. Pel que fa als subministraments energètics, el conjunt format per la llum, el gas i els carburants ha augmentat gairebé un 0,10% respecte al desembre. Tot i això, en termes interanuals, el cost és lleugerament inferior al de l'any passat. Amb tot, el descens dels preus vinculats a les rebaixes i al turisme ha permès moderar la inflació. La taxa interanual baixa 3 dècimes i se situa en el 2%, en línia amb els valors registrats durant el darrer any.
I la nova instal·lació del Museu de Can Màrio de Palafrugell és un homenatge als treballadors humils del camp. Així ho ha explicat el director artístic de la Fundació Vilacases, Bernat Puigdolés, en una entrevista al Supermatí. També ha remarcat la inspiració de Forcada en construccions populars i tècniques tradicionals. Maria Alzina.
La instal·lació es construeix amb materials trobats com fustes, cables, fils i tensors i ocupa totalment l'espai, creant un diàleg viu amb l'arquitectura de la sala.
Doncs jo diria que sobretot és també un gran homenatge, i que això sí que jo crec que va de cap a cap de Catalunya, abans que parlàvem del paisatge del Vendrell o el paisatge de l'Empordà, a tots aquells treballadors humils, no, del món del camp, que acaben generant, doncs, amb l'enginy i amb la saviesa, doncs, de generacions i generacions de dedicar-se a treballar, doncs, acaben construint, doncs, petites cabanyes.
La Fundació Vila Cases inicia una nova etapa amb la voluntat d'ampliar el tipus de propostes artístiques i visibilitzar creadors poc reconeguts institucionalment. Forcada, que feia dècades que no exposava en museus, ha desenvolupat gran part de la seva obra en espais rurals del Penedès i és que, segons Puigdollers, els va semblar important donar-li veu. L'elecció de Forcada per inaugurar la nova sala d'exposicions respon a aquesta voluntat, transformar els espais i repensar-los amb una mirada diferent. L'arquitecte i l'artista han anat construint l'obra a partir del contacte directe amb el lloc i amb una metodologia basada en l'assaig i l'error. Aquesta nova sala s'inscriu dins una estratègia de la Fundació per donar més veu a les seus dels museus fora de Barcelona, com Can Màrio i el Palau Solterra. La voluntat és que no siguin espais secundaris, sinó pols centrals de creació i difusió artística. Per això la línia expositiva aposta per tres eixos: artistes invisibilitzats, joves creadors i projectes vinculats al territori.
Johnny Rogers guanya el 36è Palamós International Optimist Trophy. La competició s'ha resolt amb 6 proves en 2 dies després de 2 jornades sense regates per la meteorologia. El basc Nicolás Bastard ha estat 5è. Maria Alzina.
Rogers ha remuntat en la jornada final, ha signat resultats regulars i ha superat els seus rivals directes. El brasiler Manuel Bargan s'ha acabat segon i l'estatunidenc Brix Cosman tercer. El canadenc Will Keilty arribava a líder l'últim dia però no ha mantingut el ritme i ha baixat fins a la quarta posició. Per tant, ha quedat fora del podi per un sol punt. El millor regatista estatal ha estat el basc Nicolás Bastard, ha acabat cinquè i també s'ha quedat a un punt del podi. Bastard lidera el circuit internacional de la classe optimista aquesta temporada. En la categoria femenina, la ucraïnesa Agnieszka Madonik s'ha emportat el triomf, la italiana Beatriz Fornaro ha quedat segona i l'espanyola Aitana Noguera del Club Nàutic al Masnou ha completat el podi. Espanya ha guanyat la 20 Nations Cup de Copes de la Generalitat i l'equip l'han format Nicolás Bastard, Luca Nueschen, Sting Ostraven i Lucas Garrido. El trofeu premia el millor combinat estatal. En la categoria sub-13 ha guanyat Johnny Rogers. En la sub-12 s'ha imposat l'italià Andrea Bonvici i l'organització ha celebrat 6 proves en 2 dies. Les dues primeres jornades no han tingut regates per la falta de vent i també per les restriccions que hi ha hagut per part del govern de la Generalitat. El cap de setmana ha concentrat 3 proves dissabte i 3 diumenge de cada grup. Així, l'edició d'enguany ha reduït la participació respecte a altres anys. El 2020 es va arribar a prop de 560 embarcacions. Ara s'ha apostat per limitar la flota i garantir millors condicions a l'aigua. El lliurament de premis ha comptat amb la presència de l'alcaldessa de Palamós, Maria Puig, el president del Club Nàutic Costa Brava Vela Palamós, Eduard Sellers, i representants del món de la vela catalana i estatal.
I fins aquí el repàs informatiu a les principals notícies d'aquest matí de dilluns 16 de febrer. Nosaltres fem una petita pausa i de seguida hi tornem amb la part final del programa amb Oriol Bernat per repassar els principals resultats esportius d'aquest cap de setmana. Fins ara. Street. I tal com van començar la setmana passada, els dilluns repassem nosaltres els titulars més destacats i els resultats més destacats en clau baix empordanesa i també gironina del cap de setmana, i ho fem amb Oriol Bernà. Què tal? Bon dia.
Què tal, Joan? Com estàs?
Doncs mira, bé, de dilluns. Costa una mica sempre els dilluns, però a veure, aquesta secció que ens hem inventat ja val la pena, ja, eh?
Entra bé, eh, esmorzar amb això.
Home, i tant que sí, amb el cafè, amb el que abans era el diari, doncs ara ho explica Oriol Bernà.
Exacte, així ho intentem. Comencem el repàs esportiu de Miravac d'aquest cap de setmana. Com deies, amb la mirada posada al Baix Empordà, però aquesta setmana amb menys activitat de l'habitual, perquè Palamós Club de Futbol i Club Hoquei Palafrugell no han tingut competició, Palamós no ha tingut competició perquè s'atura des de fa uns quants anys, i crec que és una mesura encertada, aturar el calendari per Carnaval, perquè sempre hi havia molts aplaçaments. Estem parlant d'una primera catalana que és una primera bastant baixa, entre cometes, almenys, vull dir, pel que ha sigut històricament el Palamós. I el Hoquei Palafrugell tampoc va tenir competició, per tant, tots dos equips han descansat i reprendran la Lliga la propera setmana.
Així doncs, Oriol, el protagonisme del Baix Empordà se l'endú al bàsquet.
Sí, perquè bàsicament dels tres grans només va jugar el Bisbal Bàsquet, i a més avui comencem amb bones notícies. Els blancs van signar una de les grans actuacions de la Bisbal temporada, imposant-se per 82-66 al Gandia, ni més ni menys que l'equip més anotador de la Lliga. Venia amb una mitjana de 87 punts per partit, i els van deixar amb només 66 en la victòria del Pavelló Vell, victòria de moltíssim mèrit. Els d'Eric Solís sabien que rebien el millor atac, s'havia parlat també a la prèvia, i el pla de partit va ser claríssim des del principi, amb intensitat defensiva, braços oberts, cames ràpides, allò que els que ens agrada el bàsquet ens agrada veure a la pista amb la intensitat defensiva, doncs allò és veure el Pavelló Vell. I va veure, també deixa'm dir-te que va ser una autèntica olla de pressió. El primer quart va marcar bé el camí, deixant el Gandia amb només 15 punts. És cert que el segon període els valencians van reaccionar uns. El Bisbal Bàsquet va arribar a guanyar de 18 a la primera part, quan comentàvem que fins al tercer quart no es despertava. Doncs sembla que això ha canviat amb les incorporacions.
Sí, sembla que sí.
Sí, de veritat, eh? L'inici va ser el millor inici que recorda en temps al Pavelló Vell, i tot i que hi havia bones vibracions, la gent no s'esperava que comencés tan bé l'equip. Van reaccionar els visitants, però el Bisbal no va perdre en cap moment la cara al partit. Van fer allò que se n'hi diu popularment la goma, és a dir, cada vegada que el Gandia s'acostava amb un triple, tenen molt bons tiradors exteriors, doncs el Bisbal Bàsquet reaccionava. El darrer quart va ser definitiu, només 7 punts encaixats davant del millor atac de la Lliga, com ja he comentat abans, un triomf que podríem catalogar parlo de coral, de madur, bueno, un triomf molt i molt important per no quedar-se a la zona perillosa de la classificació. Deixa'm destacar l'actuació d'Ade Adebayo, Ale, que va fer 21 punts, 11 rebots i 6 assistències.
Doncs fregant el triple-doble, que són el doble-doble ja va fer, amb 6 assistències, doncs amb molt bona actuació, com deies, Oriol, de la d'Adebayo. Ara, així, el Bisbal Bàsquet, com queda la classificació?
Mira, ara mateix desem 7 victòries i 11 derrotes. Queda bastant emparellat amb els seus competidors, però què passa? Que amb 7 victòries ara n'hi ha 2, n'hi ha 4 més a la pomada. Mm-hmm. Això vol dir que són 4 equips amb 7 victòries i el primer que fa promoció en té 5. Es desmarca de 2, però ens interessa que hi hagi més gent allà mig. I com que és una lliga tan curteta, és una lliga molt, molt comprimida, amb una victòria més, al tanto que diré, el Bisbal Bàsquet ja estaria en zona de promoció d'ascens. I això ja seria en paraules majors, evidentment.
Exactament.
Sembla una utopia, però ens ho sembla que passaríem bé en aquest final de temporada i jugaríem la promoció d'ascens.
Sí, perquè a vegades al final de temporada que quedes en terra de ningú, hi ha la tranquil·litat de no baixar, però també no hi ha cap al·licient, com és la lluita pels play-off, i és una mica, podríem dir, avorrit, ja no només pels jugadors, sinó també per l'afició que va al pavelló vell i que va gaudir amb partits com el deia, com que repeteixo i remarco la importància que té deixar amb 66 punts un equip que té 87 punts de mitjana, que és rebaixar 20 punts a la mitjana de notació de l'equip rival. Així que gran partit dels d'Eric Surís. I a veure si poden mantenir aquesta dinàmica amb les noves incorporacions que van comentejar la setmana passada. De fet, seguim parlant de bàsquet, perquè els equips gironins van tenir dos derbis que també van acabar amb bones notícies.
Doncs sí, el bàsquet Girona va protagonitzar una divisió majúscula a Lleida, guanyant 81-93 i sumant la desena victòria del curs de la Lliga ACB. El Moncho Fernández van oferir una actuació coral brillant, amb un encert espectacular també des del triple, pràcticament el 50% d'encerts, amb un 13-27. D'un inici intens amb un ambient de derbi al Barris Nord, ja saps que és una de les pistes més calentes de l'ACB.
És espectacular, aquella pista és brutal, l'ambient que es viu allà.
És brutal. I és una pista on hi juga tot. On hi juga tot, en el sentit de que Gerard, que és l'entrenador, doncs intenta aixecar el públic, mentre que a vegades es provoca una tècnica perquè la gent s'escalti. És a dir, és un jugador més, és un jugador més. De la mateixa manera que veiem sempre amb el pavelló vell, doncs allà el dia és això, però en gros. I doncs després d'aquest inici tan intens, el Girona va saber resistir les embestides dels lleidatans i va començar el recital des de la línia de triple. Hughes, Busquets, Needham, i tot va acabar sumant. A la defensa interior, amb un Kevin dominant el rebot, va frenar qualsevol intent de reacció local, i cada cop el Lleida s'acostava a arribar a un nou triple gironí per obrir escletxa. Va ser una mica, tornant, sembla que ens estiguem repetint, però no, són dos partits diferents. Sí, això va passar també amb el Bisbal Bàsquet, comentàvem, no? Doncs cada vegada que el rival s'acostava, feien allò tan desesperant del rival que és reaccionar immediatament. Per tant, una victòria madura, sòlida, i que confirma que aquest equip només mira cap avall, que això també és notícia, no a Girona i a Fontejau.
Així doncs, com es tradueix això a la classificació? Com està l'equip de Moncho Fernández?
Doncs mira, que mitjan febrer el bàsquet Girona suma ja 10 victòries, es mou a la zona mitjana alta de l'ACB. Fa mesos semblava impensable, de fet fa mesos, i en les tres temporades que han passat, que han estat a l'ACB, també ho semblava, perquè sempre han patit, i deixa'm dir-te que pràcticament fins a l'última jornada sempre s'ha hagut de decidir si seguien a l'ACB o baixaven a primera FEB, però ara mateix l'equip té dret a somiar, i el que comandava té dret a jugar als play-off, encara que sigui només un tastet i siguin uns quarts de final emparellat amb el líder, però té dret a somiar.
I a Fontejau, amb l'Uni Girona, també hi havia derbi, en aquest cas un dels derbis, podríem dir, més sonats de la Lliga Femenina, com és davant el Cadí la Seu.
Totalment. L'Espart Girona també va tenir el seu derbi, és el clàssic del bàsquet femení a casa nostra. I a més es va imposar mostra d'autoritat per 88-64 a Fontejau, en un partit que va tenir un nom propi, Màriam Koulibaly. Repassem els punts. La pivot va signar una actuació superlativa amb 30 punts i 36 de valoració, i va ser decisiva per acabar amb la resistència visitant i guiar l'equip. Una nova victòria a la Lliga. El marcador cap al final pot semblar còmode, però l'Uni no va jugar un partit del tot regular. Diguem-ne que va acabar una mica maquillat aquest marcador. Va tenir moments de domini clar, sobretot en defensa i amb molt d'encert exterior, 14 triples, però també fases de desconnexió en què el Cadí la Seu va saber retallar les diferències aprofitant-ho. En aquests moments sempre apareixia Koulibaly liderant la primera escapada, va sostenir l'equip en atac quan l'equip es va encarregar durant el segon quart, i va tornar a marcar el camí allà en el tercer període, quan el rival es va acostar a 10 punts i el partit podia complicar-se. Koulibaly no ho va permetre. A partir d'aquí, l'Uni va recuperar intensitat defensiva i va sentenciar el derbi. amb el partit controlat Iñiguez va poder gestionar minuts, ja pensant en el exigent que ve amb compromís europeu. Ho recordem que l'Espar Girona juga la Final Six i res, doncs, victòria clara i sense que amb aquesta versió competitiva l'Espar continua ferm a la part alta.
El format de la Final Six és un format que ja podem comentar un altre dia, que és, per part meva em sembla debatible si és el millor format per una final, però bé, amb sis equips...
Totalment. Quan ens hi trobem, sí, ho parlarem amb calma. Tot i així, és una notícia també superlativa, que l'Espar Girona estigui en final europea, de la màxima competició europea. L'Espar Girona ha jugat unes semifinals d'Eurocup, que és la segona competició europea, però no ha jugat mai una final o unes eliminatòries d'Eurolliga. Llavors, la primera competició. Aquí en acabarem de parlar, que és la sí.
T'anava a comentar, Oriol, que així com els dos primers partits que dels quals has explicat la crònica, com és del Bilbao Bàsquet i del Bàsquet Girona, era un partit, una victòria molt més coral, en aquest cas la victòria té nom propi. No és una victòria tan coral, tan regular com a equip, sinó que qui sostenia l'equip era sempre el mateix nom, era Koulibaly.
Sí. És a dir, va, clar, recordem, 30 punts, 36 de valoració. Normalment, a més, sí que el resultat el marcador va ser elevat. Recordem que de mitjana els marcadors en bàsquet femení són una mica més baixos, per tant 30 punts són molt complicats de veure. I van així. L'Espar Girona té un equip molt, molt ben compensat, però també té molts partits i quan un partit hi ha dos, tres jugadors que no acaben de tenir el jugador, doncs que te'n surti una i et faci un 36 de valoració, doncs és una garantia d'èxit.
Doncs sí. Deixem de parlar de bàsquet, perquè toca parlar de futbol, un partit que avui tenim partidàs, un partit que es podrà seguir en directe, com sempre, a Ràdio Capital. Girona-Barça.
Sí, sentirem el Muixac i companyia. També deixa'm dir-te que estem parlant d'un partidà, estem parlant d'un derbi, estem parlant també del primer dia que el Barça juga en dilluns.
Doncs sí.
És a dir, que els aficionats del Girona, els socis i els abonats, sobretot els abonats, els que van cada partit en el seu seient religiosament, s'han hagut d'empassar moltíssims partits en divendres, moltíssims partits en dilluns. En divendres, mira, doncs encara, no? Perquè l'endemà és festa. Però un dilluns a les 9 de la nit de febrer, el dia que et ve el líder de la competició i que és el partit més esperat segurament de l'any juntament amb el Madrid, ens permeten dir que dubto molt que sigui el millor horari per premiar els abonats. No sé com ho veus,
però ho veig exactament igual que tu, perquè sí que em sembla, jo crec que els partits de futbol els dilluns no hi haurien de ser, perquè és desvirtuar una mica i no facilita, sinó al contrari, que la gent vagi al camp. Però bé, hi ha tantes coses a la Lliga que no faciliten que la gent vagi al camp, que ja és una més, vull dir que sí.
Mira, acabo ja amb això, però en prime time ahir, diguéssim que el gran horari de la jornada, que és a les 9 de la nit, teníem un Mallorca-Betis, i a les... només et diré això. En fi, la Lliga de Tebas, vinga, som-hi. El conjunt de... Fem una mica, fem 5 cèntims ràpids ja de com arriben els dos equips i a veure si ho gaudim aquesta nit. El conjunt de Mitchell és 14, 25, 6 punts, zona tranquil·la, però sense marge per relaxar-se. Recordem que ha estat en zona de descens pràcticament tota la primera volta. I la incògnita és saber com arribar-se provisionalment segon, després de la victòria del Madrid contra la Real Societat. Volem saber com arriba el Barça després d'aquestes semifinals de la Copa del Rei. Potser beneficia al Girona la derrota per 4-0 contra l'Atlético de Madrid, o potser li toca pagar els plats trencats. En qualsevol cas, Mitchell es mostra optimista, ha assegurat que té clar com fer mal al Barça i que el partit és una oportunitat per millorar i per fer un pas endavant. Ja ho veus, la setmana en ple de victòries, el que fa el bàsquet, i gran prova avui fa el Girona. La setmana vinent, doncs, en traiem conclusions.
Doncs, Oriol Bernà, un dilluns més, una setmana més. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Estarem pendents, com no pot ser d'una altra manera, d'aquest partit d'aquesta nit, i fins la setmana que ve.
Moltes gràcies, Joan.
Adéu-siau.
Una abraçada. Adéu.
recta final d'aquest supermatí de dilluns, primer supermatí de la setmana. Nosaltres hi tornem, com sempre, demà a les 8 del matí aquí a Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, en emissió conjunta per Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. Fins demà. Adeu.